sind dort original.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El president d'AENA, Maurici Lucena, ha assegurat que la quarta pista al mar de l'aeroport del Barcelona al Prat, a molt llarg termini, és una opció que no és viable. Així ho ha explicat aquest matí, en què ha assegurat que les properes setmanes es reunirà amb els principals agents afectats per l'aeroport per exposar-los les opcions que hi ha per al creixement de la infraestructura, opcions que no ha detallat. Així es reunirà amb representants de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i dels consistoris del Prat, Viladecans, Gavà, Castelldefels i Sant Boi, així com agents econòmics i socials. Lucena ha dit que les opcions busquen assolir els 70 milions de passatgers el 2026. Tot plegat en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, en què algunes poblacions, com ara Palafolls, al Maresme, continuen treballant per millorar la mobilitat dels peatons de la seva població. Concretament, aquests dies comencen a col·locar les planxes metàl·liques a la passera d'aquesta població. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat.
Bona tarda. Aquests dies els operaris de l'empresa adjudicatària de la reforma de la passera estan començant a instal·lar les plaques metàl·liques antilliscants que substituiran la fusta original. Aquestes plaques ocuparan tot el ferm del pas elevat que uneix el barri de Sant Lluís amb el centre de Palafolls. Tot i que la previsió és que a finals d'aquesta setmana la passera ja estigui reoberta, sembla poc probable que es finalitzin els treballs a la data prevista. Tot i això, els treballs no haurien d'allargar-se més enllà d'aquest mes de setembre, ja que els 141.000 euros que costa tot el canvi de ferm provenen d'una subvenció de la Diputació de Barcelona que té aquest mes com a data límit. Els veïns del barri que utilitzen la passera habitualment celebren la remodelació, però en critiquen la lentitud.
Para mí sí, que tarda demasiado. Y para los críos que empiezan el cole ahora, que los padres acortan, van andando un momento.
Això dificulta una miqueta, però què hi farem? Les coses van com van, no? Poc a poc i amb bona lletra.
La fusta original de la passera s'ha anat degradant amb el temps per culpa de les condicions climàtiques o el vandalisme i ha hagut de ser substituïda del tot per unes plaques metàl·liques antilliscants que hauran de solucionar els problemes de degradació del ferm.
Acabem parlant de cultura al Segrià amb una proposta per fomentar la lectura, i és que la bibliocursa del Picat aconsegueix que es llegeixin més de 500 llibres en la seva 8a edició. La iniciativa finalitza avui amb la celebració de la festa de la bibliocursa. El Picat Ràdio i a Bonet.
Aquesta tarda el Picat celebrarà la 8a edició de la festa de la bibliocursa. L'acte acull el final de la iniciativa promoguda per la Biblioteca del Picat, en la qual es proposa als nens i nenes de cicle mitjà i superior de primària la lectura de 8 llibres durant tot l'estiu. Ens ho explica Nelly Peirau, bibliotecària de la Biblioteca Sant Bartomeu del Picat.
És un tipus de festa de promoció de la lectura que se fa per a nens des de tercer d'EGB fins a primària, diguéssim, fins a sisè. I consisteix en llegir durant aquest període que va des de que acaben l'escola o l'última setmana de l'escola fins cap al 6 de setembre. Han de llegir 8 llibres que nosaltres tenim preseleccionats per edats i tal, i han de resoldre un joc que és per conèixer tot el que és les xarxes de la biblioteca, la web.
Enguany, la iniciativa ha comptat amb 89 inscrits, dels quals 52 han arribat a l'objectiu i en total s'han llegit 504 llibres. Aquesta tarda a les 7, la plaça de la Biblioteca del Picat acollirà la festa de la bibliocursa, que inclourà un berenar i un sorteig de premis per a aquells qui han assolit la meta, així com també pels qui hi han participat.
Des del Picat acabem. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Us imagineu que cada vegada que la feina no sortís com vosaltres voleu, o que passés quelcom que no us agrada, poguéssiu tornar enrere i retornar el problema a l'origen? Us imagineu que cada cop que un pescador surt a pescar i no agafa el peix que vol, o no es troba la mar en la situació que li agrada, o la barca doncs no navega amb el rumb que li fa més grat, se'n tornés a port i envies uns altres a fer la seva feina? aquest país, aquest cap, tindria futur. Això seria insostenible. Doncs bé, això és el que fan els polítics. Cada vegada que tenen un resultat de les eleccions que no els agrada, es paren entre ells i, passats uns mesos, ens retornen a nosaltres, retornen al punt d'origen, la solució del problema. Davant d'això, apuntaven aquest migdia, algú proper apuntava aquest migdia que, bé, doncs davant d'això i davant aquesta inoperància, aquesta inutilitat, doncs el que s'ha de fer és prohibir que aquests elements es tornin a presentar. Seria una bona mesura. La que ara mateix es planteja és la famosa segona volta. En tot cas, tant sigui una com sigui l'altra, no resol el problema. I el problema és aquesta mania, aquest costum que han agafat a diferents administracions, a la Generalitat també ha passat, de bé, com que no ens agrada, o com que la demoscòpia diu que si les tornem a fer sortirem millor, doncs en lloc de preocupar-nos pel bé del país, ens preocupem pel bé nostre, pel bé del partit, pel bé de la butxaca, pel bé de la cadira, i retornem la responsabilitat al punt d'origen amb la cara dura suficient com per ni tan sols posar-se vermells. En un context en què 140 milions d'euros, que és el que ens costaran les eleccions, segur, són molt necessaris. Molt necessaris pels pressupostos generals de l'Estat i molt necessaris per les autonomies. Així doncs, estem davant d'un punt de partida, novament, del qual veurem quin és el resultat. I aquesta és la segona part de la reflexió. I és que realment algú es pensa que hi haurà un gran canvi en el resultat? És que vosaltres veu votar esquerres i ara votareu dretes? O veu votar dretes i ara votareu esquerres? O veu votar amunt i ara votareu un altre? Si no s'ha fet prou campanya, ni s'ha fet cap actuació que faciliti cap canvi. Veurem finalment com acaben les eleccions, però recordem que a Mariano Rajoy això no li va acabar bé. Bé, va acabar bé perquè va acabar governant, però li va costar una moció de censura. Veurem com acabarà també tota aquesta història. Ben trobats, això afecta la pesca, evidentment. Hi ha una Secretaria General de Pesca, hi ha un Ministeri de Pesca, hi ha una Comissió Europea que és defensada per un ministeri i per un ministre que ara mateix està en funcions des de fa molts mesos. Benvinguts de part d'en David Valverde i d'en Juanjo López. Us saludem de part de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, i de què us parla en Josep Maria Cano fins les 6 en punt de la tarda amb tots vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I els que us agradi el sol i aquest temps que estem tenint, aquest temps assolellat, de temperatures altes, gaudiu-lo, perquè sembla que ens apropem un cap de setmana on, sobretot dissabte, la pluja serà protagonista. Qui ens pot avançar la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya és en Manuel Álvarez. Manuel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la situació marítima a tot el litoral català es presenta força tranquil, amb predomini de l'ambient assolellat, amb temperatures molt agradables, entorn dels 25 a 20 graus, una miqueta més altes fins i tot al litoral sud, i amb un estat de la mar força tranquil, amb onades que amb prou feines arriben als 30-40 centímetres d'alçada. Tot això, durant aquesta tarda poden arribar alguns intervals de núvols, sobretot als dos extrems del litoral, i serà especialment al litoral nord on no es descartaria alguna precipitació feble al llarg de la tarda. De cara a la jornada de demà tindrem també una situació marítima, almenys fins a primeres hores del matí, molt tranquil·la, i després es remenarà una miqueta més amb un vent de component est que bufarà amb ratxes moderades a tot el litoral. Pel que fa a l'estat del cel, predominarà el sol amb intervals de núvols alts i mitjans, sobretot a punts del litoral sud. La temperatura no patirà grans canvis, per tant, mínim al voltant dels 17 a 20 graus, la màxima entre els 25 i els 28 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies. Temperatures encara altes, per tant, gaudirem d'aquesta calor d'aquest estiu que s'allarga encara una mica.
Connectem amb l'actualitat.
I saludem a Isabel González. Molt bona tarda, Isabel, com estàs?
Bona tarda.
Ahir parlàvem de Mossos d'Esquadra, avui seguim parlant de seguretat amb la compareixença d'Albert Batlle avui a la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona.
Exacte, una compareixença que s'ha fet a petició de Junts per Catalunya i Ciutadans per parlar de la situació d'inseguretat que viu la ciutat. Durant aquesta compareixença, el tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat que el govern preveu convocar 1.000 places d'agents de la Guàrdia Urbana entre el 2020 i el 2023 fins a arribar als 3.533 agents de la Guàrdia Urbana en aquest any 2023. La incorporació d'aquests nous agents aniria lligada també a un rejoveniment de la plantilla. Agents més joves, l'edat mitjana dels agents actualment són de 43 anys i ara el que volen és rejuvenir-la una mica. D'altra banda, també s'han posat sobre la taula l'augment d'homicidis que Barcelona ha patit darrerament, sobretot les últimes setmanes. En aquest sentit, Batlle ha afirmat que no es pot parlar d'una tendència a l'alça ni tampoc d'evidències d'un nou problema. Tot i això, ha explicat també que el govern té intenció de treballar en un pla de convivència i civisme per abordar de manera global i integral la inseguretat, un projecte que, ha explicat, es començarà a treballar els pròxims mesos. El tinent d'alcaldia també ha aprofitat aquesta compareixença per posar sobre la taula altres actuacions i dades que han donat a aquestes accions, com per exemple les realitzades amb el dispositiu contra la venda ambulant a Ciutat Vella, que ha aconseguit reduir els manters durant aquest mes d'agost, decomissant més de 400.000 articles durant aquests mesos. També ha parlat de les detencions i investigacions per robatoris amb força o violència, que han augmentat un 50% respecte a l'any passat, diu, malgrat això també segueix afirmant que no hi ha un augment d'inseguretat a la ciutat. I sobre el fenomen dels narcopisos, Batlle assegura que la situació està força sota control, tot i que segueix sent una de les prioritats màximes del govern de Colau.
Realment, Barcelona sembla el Bronx i per Albert Batlle la cosa està sota control i està absolutament normalitzada. La veritat és que no és així i qui tingui família o s'hi passegi veurà que la situació està molt
complicada.
Tampoc
van amb katanes, com van...
No, home, no. Però bueno, escolta, és que...
Ho va dir.
Ja, sí, a la que... Bueno, ja, no vull semblar-m'hi, tampoc.
Dos
aspectes. Una, hi ha que trucar a l'Escola de Policia de Catalunya per saber si tenen prou aules perquè càpiguen els 333 guàrdia urbanos de Barcelona, més els no sé quants Mossos, més els de les policies locals, que també tenen dret a fer la seva. I dos, Albert Batlle és com Joan Delort, Pere Navarro o Ferran Mascarell, que han entrat en socialistes, han seguit en convergents i han acabat el socialisme, o a l'inrevés, que han entrat en convergents, han continuat en socialistes i han acabat en convergents. Són polítics incorruptibles pel temps, incorruptibles?
Home, corruptibles potser sí, no? Perquè si canvien tant de...
Ja, també és veritat.
Depèn de com t'ho miris sempre.
Mira, és veritat. Bueno, mira. Mentretant, a Deltebre es preparen per ser la seu del segon fòrum d'ecoturisme, natura i sostenibilitat. De fet, el que busquen amb aquesta proposta és desestacionalitzar la fluxa de turistes i bé, convertir tot l'any també, per què no, en temporada turística. Judit.
La segona edició del fòrum ENS, Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat, se celebrarà a Deltebre sota el lema Ecoturisme tot l'any, una trobada que té com a objectiu cercar propostes per fer vius els territoris i les empreses d'ecoturisme durant tot l'any, així com també per millorar la desestacionalització ecoturística, posant en valor la natura i creant productes diferenciats per temporada. Ens ho explica Octavi Bono, director general de Turisme a la Generalitat de Catalunya.
Fer un plantejament per créixer en el mes d'agost no té sentit, no? Quan nosaltres fixem en el nostre pla estratègic, i per això el fòrum ens hi ajuda amb determinats objectius, els objectius passen, per exemple, per activar mesos com abril i maig, o com octubre i novembre, que són mesos en els que el nivell d'activitat podria ser més alt de la que és. Per tal, cal trobar quin tipus de producte i servei, per adreçar-lo a quin segment, de quin mercat, perquè és precisament en aquests extrems, ultrapassant aquest 47% de l'activitat que tenim en els quatre mesos centrals, on tindrem capacitat de créixer.
La trobada comptarà amb un programa molt complet que inclourà ponències, taules de debat, sessions de treball participatives, una àgora de projectes i moltes altres activitats. Entre els ponents hi destaca Héctor Ceballos Lascurain, considerat pare del terme ecoturisme i tot un referent mundial en aquesta temàtica, així com també Francesc Maurí, meteoròleg i presentador de televisió que participarà com a moderador d'una de les taules de debat. L'esdeveniment, on s'aplegaran més de 200 professionals del sector ecoturístic català, tindrà lloc el proper 23 i 24 d'octubre.
I mira que hem parlat de bitxos en aquest programa, però el que mai m'hagués imaginat és haver de fer una aturada per parlar de la llet de dromedària. Doncs sí, n'hem de parlar, perquè l'IRTA està liderant un projecte a nivell europeu perquè es posi en valor la llet de les dromedàries, Cristina.
L'objectiu del projecte internacional Camel Milk és millorar els sistemes de producció de llet de dromedària i la seva transformació en productes làctics com iogurts i formatges. El projecte, que ha sorgit de l'IRTA de Monells al Baix Empordà, té una durada de 3 anys i intervenen 14 socis de 7 països diferents, com són Algèria, Turquia, Croàcia, Alemanya, Itàlia, França i Espanya. Actualment s'està desenvolupant la primera fase del projecte, que consisteix en visitar les granges participants i assessorar-les per millorar la qualitat de la llet. Simultàniament s'està instal·lant una granja de dromedaris a França i a mitjans de 2020 arribaran les primeres mostres a l'IRTA de Monells per començar treballant la transformació de la llet en derivats làctics. Camel Milk compta amb una subvenció de la Fundació Prima inclosa en el programa europeu H2020 per desenvolupar aquest projecte, que compta també amb empreses que treballen en l'àmbit legal per seguir la reglamentació sanitària relativa a la producció, implantació i explotació de nous productes a l'àrea mediterrània. La llet de dromedari és més fina, més salada i més digerible, fet que provoca menys problemes al·lèrgics.
Doncs escolta'm, quan tinguin algun producte per provar, que ens el facin arribar, eh? Ja ens oferim com a conillets índies, a veure, aviam què tal són els iogurts de llet de dromedària.
Sí, sí, que portin una mica de formatge i de iogurts i fem tastet, a veure si ens senten millor.
Gràcies, Cristina, fins després.
Fins ara.
I davant de la possibilitat de Brexit, el que està fent la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, el CEPTA, és obrir un servei d'assessorament, Daniel.
Un servei obert als associats i a les empreses que necessitin més informació sobre la possible sortida del Regne Unit de la Unió Europea i com els pot afectar en la seva activitat empresarial, les seves relacions comercials o fins i tot en els mateixos treballadors que puguin tenir treballant en aquell país. El servei anomenat Línia Brexit vol protegir els interessos de les companyies tarragonines amb interessos en aquests territoris britànics. Per més informació s'han de posar en contacte amb la CEPTA, per exemple, amb el correu serveis@cepta.es. Cal recordar que la Comissió Europea ha optat per posar a disposició dels perjudicats, empreses perjudicades pel Brexit, un total de 780 milions d'euros per si la marxa del Regne Unit s'acaba produint sense un acord entre les dues parts.
I molta atenció, perquè el cranc blau ja no només és patrimoni de les Terres de l'Ebre, sinó que també se l'ha trobat al Penedès i, per tant, s'està començant a posar fil a l'agulla, com a mínim per saber quina afectació pot tenir sobre la flora i la fauna autòctona. Ivan.
Exacte, les platges d'Altafulla han vist com en només 2 mesos la població d'aquest exemplar del cranc blau s'ha multiplicat. Així ho han alertat avui entitats ecologistes, que s'han mostrat preocupades perquè la tendència, diuen, anirà a l'alça. Per aquest motiu, l'associació ambiental La Sínia ha començat a gestionar els permisos amb la Generalitat per poder començar a capturar-los. Avui en volem parlar i per això saludem el coordinador de l'entitat ecologista La Sínia, Héctor Hernández.
Héctor Hernández, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I som a temps o ja anem tard?
Com sempre passa amb aquestes espècies, malauradament he de dir que anem tard, sí.
Però de fet era una cosa previsible, és a dir, ja s'esperava que això pogués passar quan va aparèixer a la zona del Delta de l'Ebre.
Exacte, quan el 2012 s'encenen els senyals d'alarma que apareix allà al Delta, era una cosa cantada que aquesta espècie aniria envaint, com ja ha fet tota la costa catalana. Però, malauradament, aquestes espècies exòtiques invasores, quan arriben, és molt difícil d'aturar-les. I la veritat és que fins ara anàvem fent seguiment i control aquí a la desembocadura del riu Gaià, i la veritat és que una mica sorpresa també pel fet que no arribés, no? Fins que, malauradament, aquest estiu vam començar a observar doncs, que ja havien arribat i que s'estaven començant a multiplicar.
Héctor, i fins a que no tinguem aquests permisos de la Generalitat no es pot començar a capturar aquest cranc blau, però estem parlant ara de centenars d'exemplars.
Sí, la veritat és que bueno, quan arriben les espècies exòtiques, malauradament, el fet que són invasores és pel fet que són espècies que provenen d'altres llocs, arriben aquí, no tenen depredadors naturals i el que fan és doncs, créixer i multiplicar-se. En el cas de la desembocadura del Gaià va aparèixer a ple estiu, al juliol, són males èpoques per posar-se a fer accions de trampeig, perquè hi ha molta gent per allà i de més. Llavors, bueno, una miqueta també, en decisió pròpia, vam dir, doncs, deixem que passi la temporada de bany, la temporada turística, comencem a parlar amb la Generalitat, de fet, ells ja, doncs, ja sabem el que hem de fer i de més, i ara res, estem esperant doncs, ja que s'acaba aquesta temporada, i ara ja ens posarem doncs, una miqueta a fer un trampeig amb la voluntat de saber quina és la situació, perquè hem fet coses, hem anat fent proves, i malauradament no estem veient el que pensàvem, que ha arribat aquí i que s'està multiplicant.
Heu fet un seguiment de com s'ha desplaçat? Si ho ha fet fluvialment, és a dir, a través dels rius i els afluents i els rierols, aquest estiu que s'havia desplaçat més cap al nord en el cas de l'Ebre, ho ha fet adherit a les embarcacions? Com s'ha anat desplaçant per la costa?
Doncs mira, perquè la gent es faci una idea, la veritat és que aquest animal, el cranc blau aquest americà, no només camina, sinó que nada, i nada molt bé. La veritat és que jo no ho havia vist en directe mai i m'ha deixat sorprès veure el bé que nada. Llavors, la teoria dels científics és que aquest animal, a partir de la seva arribada el 2012 al Delta, doncs s'ha anat desplaçant, segurament, doncs, potser ha adherit amb algun vaixell, com dius tu, però sobretot nedant. I ha anat conquerint tota la costa, de fet, es coneixen cites ja arreu de Catalunya, segurament, d'aquest animal, i el que ha fet això, doncs, ha anat pujant des del delta i s'ha anat escampant. I a través del mar, doncs, la desembocadura del riu Gaià, doncs, això és la desembocadura d'un riu, hi ha la barra de sorra habitualment, mm-hmm. perquè és un riu mediterrani que bueno, té un cabal mínim, i segurament, doncs, el tranc, el que ha anat fent és anar pujant per la platja i ha anat entrant, igual que aquí, doncs, amb altres zones humides, ha entrat, ha saltat, i s'ha posat dintre la desembocadura, que de fet és l'hàbitat més natural d'aquest animal, que viu al nord dels Estats Units, zones salabroses d'aigua, sí. I clar, aquí està fantàstic, i el que ha fet, igual que el delta, doncs reproduir-se a saco.
Doncs veurem finalment si som a temps de poder-lo retirar i intentar frenar la seva expansió. En tot cas, és un producte amb un alt valor gastronòmic que no ha estat capaç, aquest alt valor, d'aturar sí. la seva arribada. Escolta'm, n'estem al corrent. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Vinga, a vosaltres. Gràcies per la preocupació i informar-vos del tema.
A reveure. És l'Héctor Hernández, que és coordinador de l'entitat ecologista La Sínia, que és qui ha estat fent aquest estudi. Com dèiem, probablement és un dels elements gastronòmics, un dels aliments gastronòmics amb més alt valor. A Boston, als Estats Units, va buscadíssim, i en canvi aquí és una autèntica plaga. De fet, de productes del mar, de menjar i de gastronomia, en volem parlar.
El destacat de la jornada.
Perquè suposo que del cranc blau, com de moltes altres aliments que venen del mar, se'n parlarà i molt al CIF Global, que és aquesta fira, la fira més important d'alimentació de productes del mar. I que avui s'ha sabut que l'any 2021 vindrà a Barcelona. Vindrà de Brussel·les a Barcelona. De fet, es va saber ahir, avui ho publica la premsa. Volem parlar-ho amb en Pere Camproví, que és director de negocis externs de Fira de Barcelona. Pere, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I primer de tot, felicitats.
Bueno, a tots, perquè això és una feina de tots plegats i bueno, així s'aconsegueixen les coses avui dia, treballant tots junts.
Avui hi ha hagut algun article que deia que bé, ho han decidit després de consultar els expositors, de veure l'historial, crec que en són 28 edicions, 28 anys d'aquesta fira, i que sembla que bueno, Barcelona pel temps i tal, suposo que aquí deu haver hagut també una feina, en aquest cas vostra, no?, de fira.
Bé, jo, en aquests casos, el tema de dir bé, que aquí fa bon temps, això jo diria que és el fàcil, no? Certament les fires i els expositors i els visitants de fires volen, a més del temps, volen altres coses que són molt més importants, no? Un recinte modern, que funcioni, una ciutat ben comunicada, amb bons transports, una bona oferta hotelera, bona oferta gastronòmica. Per tant, són moltes coses el que fan que, com en aquest cas, i en aquest cas també, amb un concurs on han participat totes les ciutats d'Europa que han volgut, que són unes quantes, doncs finalment l'organitzador hagi tingut en compte tot això, ha preguntat als seus expositors i han arribat a la conclusió que el millor lloc per moure's després de 28 anys que hauran estat a Brussel·les, doncs és Barcelona i la Fira de Barcelona, no? Doncs bé, això ja fa uns mesos va passar el mateix amb la fira més important d'audiovisual, que es diu LICE, que després de molts anys d'Amsterdam pues, vam aconseguir que vinguessin a Barcelona, i aquesta és una aposta de la fira pues, que portem des de fa molts anys i que està donant molt bons resultats.
Estem parlant d'una fira, perquè ens entenguem tots, del tipus mobile, és a dir, mou la bestialitat que mou el mobile, o estem parlant d'una fira molt important però més petita?
Bé, és una fira molt important, és una mica més petita. El que sí que és cert és que en aquesta fira hi haurà tota l'oferta important mundial del món de la, del món de la, del peix, la indústria del peix, peix, marisc, productes transformats. També hi ha una part important de tecnologia, del que és l'envasat i el processat del peix. És la més important del món d'aquesta indústria, com el mobile ho és del món dels mòbils. No es poden comparar, és una fira gran que ocuparà la major part del recinte de Montjuïc. El perfil també és molt diferent, no podem comparar pues, les empreses del món de la pesca amb de la telefonia mòbil. Són empreses d'alta dimensió, d'alt nivell de despesa, el tipus de gent que ve aquí són compradors, és la gent que compra, la gent que compra peix i marisc per hotels, per restaurants, pels supermercats. És molt diferent, nosaltres no les comparem, totes són bones. Segurament és una fira pues, que té un impacte en aquest sentit important, més semblant en tot cas a una alimentària que no pas a un mobile.
Una de les qüestions que sembla que també ha estat important, més enllà del temps, com dèiem, que això sempre és molt relatiu, és la història o la relació que hi ha entre, en aquest cas, Barcelona i Catalunya amb el mar i la pesca. Si em permet, Pere, ara haig d'aturar-me 3 minuts, però a dos quarts, si li va bé, li faig un parell de qüestions més. Es pot esperar?
Oh, i tant que sí.
Doncs vinga, no pengi, que 3 minuts de desconnexió i seguim.
Perfecte.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La meva sort va ser néixer aquí. És un regal que em va fer el destí. La meva terra és la identitat que m'ha vist créixer i m'ha fet costat. Milers de somnis conviuen junts a la recerca de nous perfums. Obrim finestres de bat a bat, ja ens ha arribat el bon temps. I jo voldria viure sempre així. Només pensar-te em fa feliç. La teva força és la teva gent. Som la bandera que s'escampa al vent. Hi ha una muntanya que sempre acull com una flama que ens dona llum. Les pedres parlen, tenen memòria, són el record d'una bonica història. Cedeix, encara és aquí. Obre els teus ulls i la podràs sentir. I jo volia viure sempre aquí. Fos de dia o fos de nit, veig la llum que portes dins, em dóna forces per seguir-me descobrint. Ets el far, el meu paisatge, la que completa el meu viatge. Surt el sol cada matí amb l'alegria d'un futur que ja és aquí. Hem fet un vincle, hem fet un pacte, el primer pas que ens porta tots a casa. Veig la llum que portes dins, em dóna forces per seguir-me descobrint. Ets el far, el meu paisatge, la que completa el meu viatge. Surt el sol cada matí amb l'alegria d'un futur que ja és aquí. Hem fet un vincle, hem fet un pacte, una revolta que no ens espanta. Thank you. despertat una consciència d'un nou camí, d'una esperança que ja és aquí. El cor obert mirant el món no ens fa vergonya i així és com som, que casa nostra és per tothom, portes obertes de sol a sol. I jo voldria viure sempre aquí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Parlant amb el senyor Pere Camproví, que és director de negocis externs de Fira de Barcelona, i celebrant amb ells l'arribada d'aquest Seafood Processing Global, que és la fira més important de productes del mar, i que aplega, a poca broma, 2.000 expositors, 29.000 empreses proveïdores i també compradores, i un munt de gent que vindrà. Això el 2021, no, Pere, que és quan els tindrem per aquí?
Sí, de fet, el procés de, per traslladar una fira d'aquesta s'ha de fer amb antelació per fer-ho ben fet, per organitzar-ho bé, i aquesta és una decisió que, de fet, el treball el portem fent des de fa molt temps, s'ha anunciat oficialment ara, però ara hi ha un treball important a fer durant 2 anys per preparar-ho, perquè quan estiguin aquí el 21 surti el millor possible. Però, de fet, no és tant, tenim un any i mig, tot just,
Aquest matí sentia alguna reacció, sobretot per part de la gent de Conchemar, els de l'empresa majorista de peix congelat, no?, que també tenen una fira molt important a Vigo, i que estaven una mica contrariats per l'arribada d'aquesta fira aquí a Barcelona.
Bé, de fet, nosaltres pensem que no hi ha motiu per preocupar-se. Conchemar és una fira que funciona molt bé, sobretot pensant en el mercat més el mercat espanyol, que es fa a la tardor de tots els anys, i per contra de Seafood és la fira més important del món, a on ve tothom, no? El fet de que hagi canviat de Brussel·les a Barcelona, de fet no hauria de canviar massa. La fira de Conchemar de Vigo segueix tenint sentit com una fira d'àmbit més regional, i bé, segurament hi ha espai per totes.
Doncs, escolti'm, contents de poder-ho explicar, ara ja expectants de poder-ho veure, i en tot cas, sens dubte, molt important pel sector pesquer també del nostre país, no? És un incentiu més, perquè ells també tenen molt a veure amb tot això.
Per supost que sí. O sigui, penseu que el fet que una fira vingui a Barcelona no solament és bo pels bosc, per la fira, per la ciutat, per hotelers, sinó també pel sector. O sigui, de fet, Espanya és el país més important d'Europa, tant en producció com en consum de peix i derivats, i el fet que això es faci aquí, doncs, fa que tota la gent ho tingui més a prop i jugui a casa, no? Pensem en les empreses, per exemple, com de Mercabarna, sí, que és un nucli important d'empresa en aquest sector, lo fàcil que ho tindran per venir a participar aquí cada any al Seafood de Barcelona.
Doncs ha estat un plaer poder-ho explicar. Moltíssimes gràcies, Pere, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I bona feina. Fins després.
Gràcies.
I cada dia a aquesta hora, cada dimecres a aquesta hora, el que farem serà conèixer una miqueta més sobre les embarcacions, la navegació, la tecnologia. Avui volem centrar-nos, Daniel, en alguns aparells electrònics que trobem a les embarcacions, no és així?
Una embarcació i anem cap al seu pont de comandament, i la veritat és que amb tots els aparells que hi ha,
sí,
ens perdríem, eh? Si no ens fan una classe magistral, ens perdríem a l'hora de fer-los funcionar. Bé, hi ha el timó, que això encara potser ho sabríem gestionar, però la resta d'instrumentació seria força complicada. I justament al Far volem conèixer, bé, quins són aquests aparells que avui en dia, doncs, estan ja tots en mode electrònic, que potser anys enrere, doncs, encara tenien funcionaments analògics, però que són de molta utilitat en tot el sector de la navegació, des de l'àmbit pesquer a l'àmbit de la marina mercant, passant per la vela, per exemple, o la nàutica d'esbarjo i recreativa. Ho farem amb un tècnic especialista en la instal·lació justament de tots aquests aparells que trobem als ponts de comandament de les embarcacions, l'Òscar Villar. Òscar, benvingut al Far, bona tarda.
Bones tardes.
Perquè, bé, a mi em passa, jo arribo i veig molts d'aparells, i jo crec que la majoria desconeixem per què serveix cada cosa i només veiem pantalles amb mapes, amb profunditats, amb latituds, amb longituds i poca cosa més. i tota aquesta instrumentació realment és necessària per al treball de pescadors, de patrons, de mariners, de tota la gent que viu i treballa a la mar.
Sí, la veritat és que tal i com ha anat evolucionant la pesca, pues, ha hagut d'evolucionar també la tecnologia per a la mateixa. Llavors, cada vegada han anat necessitant sortir més a fora i adquirir molta més precisió. És a dir,
hi ha una mica de necessitat també d'adaptar-se en aquests nous temps, no?, en tot el sector marítim.
Sí, aviam, s'ha hagut d'adaptar als nous temps i com la veritat és que els costos cada vegada de combustibles, de tot en general, està sent més alt, pues han d'optimitzar, no? I contra més ràpid puguen arribar a un lloc, contra més ràpid puguen pescar i anar a localitzar el peix, pues és millor per ells, no?
Anem al gra, per tant, Òscar, perquè de tota aquesta instrumentació, ara començaré a dir alguns així, el radar, el sonar, i què més hi ha?
GPS, pilots automàtics, compàs satelitaris, tindríem transpondedors de radar, l'equipació és múltiple i diversa.
I a més, no tot està a totes les embarcacions perquè en funció del que necessitem, perquè claro, si anem a pescar no és el mateix que si anem a navegar simplement per lleure.
Claro, evidentment.
N'has mencionat una que entenc que és una mica la mare dels ous, que és el GPS. I quan parlem de GPS, clar, ara, més o menys tothom comencem a pensar, quan van sortir els GPS als cotxes, que tothom va ser aquella moda, no? Tenim el GPS al cotxe i avui en dia ho hem suplert amb els telèfons mòbils que també porten GPS. Sí. Per tant, és una tecnologia no exclusiva del sector marítim, però molt important en la navegació marítima.
Sí, el GPS està vinculat moltíssim a qualsevol tipus de navegació, sobretot a la navegació marítima i aèria, no? És una eina essencial. I també està vinculat a, jo diria, quasi un 80% de tota la instrumentació electrònica que pugui tindre un, en aquest cas, un vaixell.
Perquè el GPS, per tant, és un element imprescindible per fer funcionar aquesta resta d'aparells que hem estat comentant, no? Radar, sonar, pilot automàtic, etcètera, etcètera.
És un... per a segons quina equipació és un complement, però per a segons quina altra equipació, com seria un software de pesca o un plotter, és imprescindible.
Si et sembla, Òscar, anem a fer una miqueta la visió històrica del GPS perquè i explicar com funciona els fonaments, com si estéssim a terra, o és igual la posició, simplement entendre el concepte de què és un GPS, un sistema de posicionament global, és a dir, on estic del planeta Terra, no? Una mica, com va néixer això una mica i quina és el sistema que s'utilitza, perquè això em sembla que depèn de satèl·lits, hem de mirar cap al cel aquí.
Hem de mirar cap al cel, aviam, el GPS se remunta a un sistema de ràdio molt clàssic que es va començar els 1960 amb un programa que es va dir el programa Omega. Això, una vegada més, els nostres amics, els nord-americans, pues, van ser els que van començar a treballar en aquest sistema, però que era un sistema no tridimensional, sinó que era bidimensional. Llavors anava tot en línies de ràdio a través de lo que seria des de la capa superficial de la Terra fins a la ionosfera, que és on reboten la majoria de ones de ràdio.
Molt bé.
Llavors, a partir d'aquí necessitaven una evolució, no? L'evolució se va anar treballant en altres programes, com va ser, per exemple, el Timation, el Trànsit, que va ser un altre, i com a últim programa, pues, ja se va arribar en un programa que se van tindre que juntar dos forces, no? Va ser l'armada per un puesto i la força aèria per un altre, no? Perquè necessitaven el que era geoposicionar-se, però tridimensionalment, ¿vale? En tres dimensions, perquè ens entenguen. No solament volien saber on estaven, sinó volien saber on estaven i en quina alçada estaven. I a part, intentar donar més informació a tot això. ¿Vale?
Això és una mica també, i ara ho entendran, la cursa, igual que vam tindre l'espai per a veure qui arribava primer a l'espai o primer a la Lluna, doncs també la vam veure en aquest tema de la tecnologia GPS. A partir d'un moment que ja llancen satèl·lits a l'espai.
Sí, el moment que es van llançar els satèl·lits és quan va sortir el sistema, el Napstar GPS. Vale? No es va anomenar al començament com Napstar GPS, sinó que tenia el nom de trànsit, que va ser entre l'any 64 i 67, es van ficar 7 satèl·lits, entre 7 i 10, la veritat és que no se sap amb previsió, perquè n'hi ha llocs que diuen 7, n'hi ha que diuen 10, sobre l'òrbita polar, no? I allà és on se van fer totes les proves aquestes de recepció, què passava quan se ficava baix de l'aigua, què passava en altes en baixes temperatures, i quan se movia una persona, com podien anar rebent aquesta informació.
Parlem de l'americà, però no només els americans van estar fent proves sobre el GPS. Si dic que hi havia una guerra, és que la Unió Soviètica també estava treballant en tecnologia GPS.
Claro, la Guerra Freda s'estava treballant en sistema per a la evolució d'aquest sistema GPS, i aquí pues, també està en l'antiga Unió Soviètica amb el sistema GLONASS.
Bé, això va ser una mica la competició entre dues forces o dues potències mundials a la època. Ara ja s'ha obert una mica més, i fins i tot la Unió Europea també té els seus propis sistemes de navegació per satèl·lit, que són els Galileo.
Sí, a partir del 2016 la Comissió Europea pues, ja va ficar en funcionament el sistema Galileo, i també no sabem la data d'inici, però sí que saben que entre el 2011 i el 15 ja tenien 14 satèl·lits en òrbita els xinesos, i que aproximadament pel 2020 ja tindran el seu propi sistema també de navegació per espacial.
Que serà el Beidou, i que, bueno, ja, la Xina també és una de les noves potències mundials, sí. I per tant ja s'ubica. Per tant, al cel, a l'atmosfera tenim un munt de satèl·lits orbitant al voltant de la Terra que fan la funció de GPS.
Sí, bueno, està més a dalt de l'atmosfera.
Bueno,
està,
sí.
Sí, està sobre uns 20.000 quilòmetres aproximadament, i la veritat és que la quantitat que n'hi ha ho desconeixem, no? Lo que seria l'àmbit civil se desconeix, perquè...
Clar, coneixem els satèl·lits que rebem la televisió per satèl·lit,
per exemple,
els veiem, o que fan altres serveis de telefonia, etcètera.
Molt bé.
Però, en canvi, estos, alguns els sabem, d'altres no.
Claro, claro.
Els hem d'observar i intentar identificar, veiem, no?
Sí, la veritat és que mai ho sabrem. Vull dir, això és una carrera que no se pot aconseguir, perquè són fonts molt privilegiades les que ho poden saber, i a món civil no se sabrà mai. L'altre, l'únic que podem és disfrutar de tindre aquesta tecnologia i treure-li el partit que poguéssim.
Bé, anem a parlar ja de la tecnologia, si et sembla, perquè una vegada hem parlat de la història del GPS, avui en dia ja tenim aquests satèl·lits, i per tant ja sabem que hem de mirar cap al cel. Com funciona el GPS? És a dir, el concepte bàsic de funcionament.
El GPS és un receptor, és per a que tothom ens entengui, és com si fos un receptor de ràdio, però que el que fa és rebre unes senyals codificades. Però no se'l pot rebre d'una sola emissora. Llavors, ella està rebent de la majoria o de la quantitat més alta que la seva antena pugui rebre d'emissores, en este cas de cada satèl·lit. I després el que fa és una trilateració inversa, és a dir, ell porta un rellotge intern i tots els satèl·lits porten el que denominem un rellotge atòmic basat en una hora zero, que ens ve donada, com diem, hora Zulu, però és l'hora del meridiano de Greenwich, que és el punt zero de la Terra. Llavors, quan ell comença a rebre posició, ell el que fa és comparar el seu almanac de data i hora amb l'almanac de data i hora que li està arribant de la senyal.
Quan parlem d'almanac ens referim a aquest calendari molt extens, eh?
Molt extens. Mm-hmm. Un calendari que ell pot tindre memoritzat pues, 30 o 40 anys internament d'aquest calendari. Llavors, una vegada ha solapat aquests dos calendaris de tots els satèl·lits, és a dir, va solapant satèl·lit per satèl·lit, a partir de 4 satèl·lits ja pot començar a fer aquesta trilateració inversa. Sí. Quan fa aquesta trilateració...
On estem, no?
Sí. Ja ens diu una latitud i longitud bastant precisa.
Llavors, i ens afegeix també l'altitud a partir d'aquí, no? Ja?
Sí, el problema és que l'altitud té un més menys 5, és a dir, l'altitud estaríem sempre jugant, però bueno, tenim una altitud, vale?
Almenys un valor de referència.
Un valor de referència. Okay. Moltes vegades això ho ajudem en un baròmetre electrònic, i el baròmetre electrònic el que ens fa és si el calibrem en el moment que nosaltres volem desitjar treballar, ell ens dona la correcció en pressió atmosfèrica sobre la senyal de GPS. En això ja tenim una altitud molt, molt precisa.
Parlem de que, per tant, el GPS ha d'estar
en tot moment o molt periòdicament connectat a com a mínim 4 satèl·lits que ell sol va buscant.
Sí, és aleatori. Ell el que va fent és tal i com tu et vas movent, es va geoposicionant, és a dir, contínuament va rebent informació de tots els que trobarà. Si estàs en un punt que en pot rebre 16 i el seu processador és capaç de poder processar les 16 senyals alhora, ell ho farà, perquè contra més en tindrem, l'algoritme de treball que tindrà, més, més precisió tindrà sobre el lloc.
I per tant, el GPS el que dona és tres valors: longitud, latitud i altitud.
Bueno,
a principi, no?
Seria bueno, lo que seria el book d'informació que pot contindre és molt ampli, vale? Ens pot donar sobre 25 a 30 valors diferents de senyals que nosaltres volguéssim tindre. Però que realment computem són latitud, longitud, alçada, hora i data. Estos són els bàsics.
Vale. A partir d'aquí, això ho podem fer treballar a d'altres aparells, a d'altres
el GPS,
sistemes, no?, que necessiten d'esta informació per funcionar.
Claro, el GPS és com si diguéssim, per a que ens entenguéssim, l'ull, però després necessitem un cervell que ens compute tota aquesta informació. Vale? Aquí entra després un software per un puesto i un hardware per un altre. És a dir, per una part aniríem a lo que és la placa que ens processaria aquesta senyal, i després vindria el software, que seria tots els el ventall de possibilitats que ens pot oferir en quant a navegació, no?
A més, de base ens quedarem, perquè en pròxims programes el que farem serà justament aplicar aquestes dades de longitud, latitud i altura a la navegació, a pilotar automàticament, a veure els radars, els sonars i d'altra tecnologia. Ens quedem per això amb els GPS. Clar, ara jo pensava en els GPS que teníem als cotxes, i entenc que en el món marítim també tenim els GPS que són fixos, entenc, en aquelles embarcacions que l'utilitzen tota la seva tecnologia,
sí,
i portàtils en el cas de llanxes, de petites embarcacions que en moments puntuals el puguin necessitar, m'imagino, no?
Sí, la veritat és que, aviam, GPS tenim, com bé tu has dit, ho has explicat perfectament, tenim els fixes, que són els que han d'anar acollats en un puesto i que són, entre cometes, una miqueta més professionals, i després els portàtils, que no deixen de ser igualment professionals, però que moltes vegades, pel menor fet de ser portàtil, a lo millor la Direcció General de Marina Mercant no te l'autoritzaria, però segons quines funcions de lo que seria seguretat marítima, no?
Perquè en aquest cas, i ara parlem ja de l'instal·lació en si, clar, penso que clar, el GPS portarà una antena.
Sí.
I aquesta antena és diferent si la posem, per exemple, en un veler, que evidentment té una com a mínim una vela que s'està movent, que si ho posem en una embarcació a motor, que pot tindre al del pont una coberta o un espai on pugui instal·lar millor l'antena. I també penso en les possibles interferències que puguen haver entre antenes, perquè això també, si mos passa a casa nostra, a vegades en les bueno, antenes que tenim a prop de casa, també passa en una embarcació, en un espai encara més petit.
A veure, partim de la base de que el GPS és un receptor, i com hem parlat abans, tenim els seus transmissors que estan a 20.000 quilòmetres. Llavors, clar, utilitzen freqüències extremadament altes. Això el que vol és tindre una vista directa al cel, vale? Sense impediments. Està per la part física. Per la part electromagnètica, el que desitgem és que el resto de components transmissors que pugui portar, en aquest cas, una embarcació o un avió, per exemple, desitgem que no ens donen interferències per a que no hi hagi talls entre recepció i recepció d'aquestes dades que ens van donant els satèl·lits, no? Llavors sempre es busca el lloc on tens menys pertorbacions electromagnètiques.
Per tant, és important trobar aquest punt, que això evidentment és feina ja dels instal·ladors autoritzats, en aquest cas per Marina Mercant, que està acreditat per poder fer les instal·lacions, i no només col·locar l'antena, també col·locar els aparells ja de visualització de les dades, que en aquest cas ja no parlaríem del GPS pròpiament, sinó que parlaríem ja d'un monitor que seria
un plotter o un software de navegació, que en aquest cas pues, hi ha diverses marques o moltes marques que ho fabriquen, però la que per exemple més se treballa a Europa és el Maxi, que és de distribució per Furuno, per exemple, o l'Olex, que és de distribució per una altra marca que es diu Simrad.
Sí, hi ha algunes marques més populars que segurament els que estan habituats a treballar amb GPS i navegació marítima els hi sonarà. Ara jo pensava, quan engeguem el GPS, què passa, Òscar? Perquè, bueno, engeguem, no sé, l'ordinador i és molt fàcil de configurar, perquè ho fan molt intuïtiu. En aquest cas entenc que és una mica més complicat o no?
Bueno, la programació és completament diferent. És a dir, aquí, per exemple, no és, mai ha sigut plug and play els sistemes de navegació naval, no? Sinó que són uns sistemes molt estables, treballen en unes bases, perquè la gent mos entengui, tipus Linux, vale? Són bases molt, molt sòlides, i que són sistemes tancats. Llavors solen donar poques pegues, però sí que és veritat que la configuració de l'equip, la configuració de tots aquests setups, són programacions molt llargues, no? Has d'anar donant tots els valors que tu vols, aplicant les correccions, és a dir, porta una miqueta de jaleo la programació, tot això.
Una de les coses que s'han de tindre en compte, i abans ho deies, es va agafar el meridià zero, el meridià de Greenwich, com a referència per a justament geoposicionar, per dir aquí és on comencem a prendre valors, i justament al GPS, bueno, se li ha de dir si estàs a un costat o a l'altre, no? Normalment, quan fas la primera configuració o no, o això avui en dia ja és automàtic.
Aviam, normalment a tots els que són els sistemes professionals, sí que li has de dir a la zona solar on estàs i aplicar les hores de la zona solar on estàs per a fer la correcció.
Per tant, seria un petit valor que li has d'introduir, ei, estic aquí, o també a l'ordinador molts cops els hem de dir, ei, estic en aquesta zona solar, o arriba l'horari d'estiu, tot i que molts ho feien automàticament.
Claro,
és veritat, no?
Si ho comparéssim, per exemple, amb la tecnologia smartphone, sí. L'smartphone ja mos ho està fent això automàticament per xarxa. Per què? Perquè el software és un software online, com pugui ser, per exemple, el de Google, i el que em fa ja és donar aquesta correcció per software. Però en aquest equip, no, ho has de configurar-ho tu prèviament.
Deixem per la propera, Òscar, si et sembla, ja dins d'aquest plotter o d'aquest software, la navegació pròpiament i marcar els waypoints i altres punts i senyals que podem deixar. Però sí que m'agradaria, per acabar, saber una qüestió, i és que entenc que els GPS, i més en navegació marítima, també tenen alarmes.
Sí.
I són algunes d'elles importants per tenir en compte que el GPS està funcionant bé.
Claro, la principal alarma que tenim és la recepció de senyal de satèl·lit, no? La segona seria el voltatge de l'energia que ens està arribant. I després, segons el fabricant, dintre del seu software et pot ficar diferents alarmes. Alarmes d'anticol·lisió sobre balises fixes que tu hagués preprogramat, alarmes d'arribada, és a dir, de que unes marques que tu tingues, en aquest cas, com tu has dit, unes latituds i longituds, que es consideren waypoint, doncs tu li pots dir que a mitja milla, a un quart de milla d'aquesta marca, ja te salta una alarma per a evidència de que estàs arribant.
Aquests waypoints el parlarem a la pròxima ocasió que ens trobem amb l'Òscar Villar, justament per seguir avançant. Ja coneixem la tecnologia, ja hem entès una mica com funciona, i ara hem de posar-la en pràctica a tota la instrumentació que hi ha en un pont d'una embarcació, justament per seguir navegant i per seguir fent funcionar bé tots els aparells que tenim. L'important és que ara, quan veieu que el vostre mòbil us diu on esteu, recordeu que hi ha molts satèl·lits orbitant la Terra que us estan apuntant i us estan dient, ei, aquí estem nosaltres. Òscar Villar, gràcies per haver-nos acompanyat al Far. Bona tarda i fins a propera.
Gràcies a vosaltres.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Molt bé, ara ja coneixem la tecnologia que hi ha a un pont de comandament. Ara anem a iniciar-nos en el món de la navegació, i això és el que farem cada setmana a l'espai Fent Milles.
Fent Milles.
Què he de fer si vull aprendre a navegar?
Bueno, el primer que hauries de fer és buscar una petita franja horària setmanal que tinguis tu a la teva agenda, a la teva rutina, per poder-te apropar a qualsevol de les escoles de vela reconegudes que hi ha al litoral català. I des d'allà ells seran els primers orientadors que tindràs, t'ajudaran a saber quins són els següents passos, però sobretot un primer pas és buscar una miqueta de temps. No cal que sigui massa, amb una miqueta de temps i una miqueta de constància, qualsevol persona pot començar a navegar rapidíssimament i a qualsevol poble costaner de tota la costa hi ha escoles de vela i centres nàutics específics per poder començar i arrencar dins d'aquest món tan xulo que és el món nàutic i el món de la navegació a vela.
Em costarà molts diners?
No, gràcies a Déu, tenim per desgràcia la xacra de que et costarà diners i que és un esport com elitista, però jo només us convido a que us apropeu a qualsevol de les escoles de vela i pregunteu què us pot sortir per sortir un parell d'horetes i començar a introduir-vos i veureu que és una cosa super accessible i que us sortirà més barat començar a aprendre a navegar que anar-vos a dinar un dissabte qualsevol.
Quant de temps hauré de dedicar-li?
Mira, una miqueta de constància, al final, amb una horeta o dues horetes que li dediquis setmanalment, pots acabar assolint un nivell molt bo de navegació. Al final, no és un tema de dedicar-li molt de temps, sinó que és un tema una miqueta de constància i anar dedicant-li una miqueta de temps setmanalment o cada 15 dies i anar introduint-te a poc a poc.
Quin equip necessito?
És poca cosa, depèn de la temporada, al final anem molt lligats a condicions meteorològiques, però si comences als 6 mesos d'estiu de l'any que tenim ara, amb un banyador i una samarreta i una bona capa de crema solar, en tens més que suficient. I després de cara a l'hivern, avui en dia estan fent neoprenos, hi ha empreses que fan neoprenos que són super, super econòmics, i amb la tecnologia que hi ha avui en dia no notes ni fred, ni l'aigua, ni el vent, ni amb la qual estàs amb temperatura confortable tot l'hivern.
Per tant, trenquem mites al voltant de la navegació, de la nàutica, de la vela, i amb una mica de ganes i sobretot amb la il·lusió de voler-ho fer setmanalment és relativament senzill aprendre a navegar. Això és el que ens ha apropat avui l'Ivan Fernández en aquest espai en què cada setmana intentarem, doncs això, trencar mites i facilitar apropar el món de la navegació a tota aquesta gent que ens escolteu, alguns des del mar i d'altres des de l'admiració i l'interès per aquest mitjà tan fantàstic i meravellós. De fet, per alguns el mar és el seu lloc de treball, la seva taula, el seu camió, el seu vaixell. Doncs bé, avui parlarem d'ells i amb ells. Parlarem de pesca i ho farem des de Catalunya amb visió de país. No marxeu perquè sentim uns consells i seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Suporta cani tan dolor que hem segat ploren i callen i un immens silenci ofega sa nit. La terra brama, la terra de dol, enderrossalls, esperats sense cor. Sa vida s'apaga i s'amaga de por, rotondes que enterren el sol. Que han segat i un immens silenci ofega sa nit. El gemer d'un vell astre que volat per s'asfalt, desastre consentit. Plou
per tu, l'or amb tu, l'or per tu, l'or, l'or amb tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.